Bon dia, les obres de la plaça Major s'endarrereixen i no començaran fins després de Nadal.
L'informatiu del migdia.
Si en aquest cas de la plaça Major rectifiquem la data perquè el que volem és que comencin just quan acabi la campanya de Nadal i acabi doncs, la retirada de la pista de gel i totes aquelles instal·lacions que organitzem durant el Nadal en el centre de la ciutat.
Així ho ha anunciat aquest matí l'alcalde d'Olot, Pep Berga. Diu que el calendari és molt just i que els treballs no estarien enllestits abans de la campanya de festes. Les obres de la plaça Major havien de començar després de les festes d'altura. La primera fase consisteix en el soterrament del cablejat elèctric i el canvi dels parterres. La proximitat de la campanya nadalenca, que inclou la instal·lació de la pista de gel i la fira de Nadal, impossibiliten que les obres puguin estar acabades en el termini previst. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dijous amb sabor a dilluns 13 d'octubre de 2022.
El dia en 4 minuts.
L'Ajuntament d'Olot ha obert el termini per redactar el projecte de la piscina municipal coberta. El consistori haurà d'escollir entre dues empreses que opten a la redacció del document. Els estudis escollits tenen un termini màxim de 2 mesos per presentar el seu projecte. En l'àmbit sanitari, Ipra té previst obtenir l'autorització de l'Agència Europea del Medicament per a la seva vacuna contra la Covid-19 aquest mes de novembre. Segons han informat directius de la companyia en una roda de premsa celebrada aquest dimarts a Brussel·les, això permetria iniciar la comercialització del vaccí pràcticament de forma immediata. Primera prova de foc pel turisme de tardor. Els aparcaments a la zona volcànica de la Garrotxa s'han omplert de gom a gom aquest dimecres, coincidint amb el dia del Pilar. Ja a partir de les 11 del matí han penjat el cartell de complet. El poble saharaui de la Garrotxa desitja poder retornar al seu territori sense patir per la guerra. Aquesta setmana es compleixen 47 anys des que el Sàhara va ser abolit per la monarquia marroquina. En una trobada celebrada a Olot, els membres de la comunitat saharaui de la Garrotxa han reclamat poder retornar a casa seva sense viure sota un règim que qualifiquen de massa estricte. L'Espalai, la caixa reactiva amb més altes que baixes a l'entitat després de molt de temps. Un dels objectius de l'Espalai és que la gent estigui activa i no es quedi a casa quan pot tenir activitats diverses a la seva disposició. Volcans, paisatge i societat. Aquest és el títol de la segona setmana de la vulcanologia que celebrarà a Olot a partir d'aquest divendres. Tallers, caminades i conferències ocupen 5 dies d'activitats. I el Col·legi de Periodistes reconeix a títol pòstum l'exdirector d'aquesta casa de Ràdio Olot, Josep Maria Francino. Francino, que va venir el desembre passat, rebrà un homenatge dels seus companys de professió en el marc de la cerimònia d'entrega de les mosques de la informació. En esports, el Club Natació Olot de Waterpolo inicia una temporada més a Primera Catalana. L'objectiu dels olotins és repetir la fita de l'any passat, però aquest cop aconseguint l'ascens a Segona Estatal. I també en la carpeta esportiva parlarem de la 7ª edició de la Verticalm. Aquesta cursa és definida com el quilòmetre vertical al Puig de Calm en un recorregut de menys de 5 quilòmetres que s'enfila fins als més de 1.500 metres. De moment hi ha uns 150 persones inscrites amb l'objectiu de superar el rècord de l'última edició, similar a aquests números.
T'has plantejat ser autosuficient? Pagar menys per la teva factura de llum? T'acompanyem a fer realitat la teva independència energètica. Plaques solars, bateries d'emmagatzematge i carregadors per a vehicles elèctrics. Fes el canvi a l'energia solar amb Bassols Energia.
Moment d'obrir el focus. Repassem l'actualitat més enllà dels volcans. I comencem parlant de Pedro Sánchez, que ha promès 3.000 milions extres per rebaixar la factura elèctrica al 40% de les llars. El president del govern espanyol ho ha anunciat des del Congrés, on ha demanat el suport dels altres grups per aprovar els pressupostos. Per la seva banda, la Unió Europea, sense acord per limitar el preu del gas, tot i que gairebé s'ha duplicat en un any. Els ministres d'Energia de la Unió Europea sí que tenen consens per fer compres conjuntes de gas a partir de l'any 2023. I es triplicaran els controls per entrar a la zona de baix baixes emissions a Barcelona. Actualment hi ha una vintena i ara passaran a ser-ne 162. I parlem de la divulgació. Aquest dimarts, de 152 gigas de dades dels 3 hospitals i els 13 caps del Consorci Sanitari Integral, el CSI, per part de ciberdelinqüents que han posat en risc la informació que hi ha en aquestes dades. S'han publicat DNIs, fotos de vacances o informes mèdics. A la pàgina internacional, l'OTAN avisa que els moviments de Putin situen la guerra a Ucraïna en el moment més greu. I per la seva banda, Escòcia i el Regne Unit, cara a cara al Suprem sobre el referèndum d'independència.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
A partir d'avui començarà a pujar la temperatura, lleugerament de dia, també demà, les nits fresques, humitat i boira baixa. Una boira que es pot presentar avui al Ripollès, la Garrotxa i també en punts de l'Empordà, a tocar de les Gavarres, per exemple, o a tocar també una mica interior del Golf de Roses. Tot això després d'ahir que va caure alguna gotellada, mig litre aquí a Olot, amb una mínima de 10, una màxima de 23. Doncs avui, mínimes de 10, màximes de 24-25. Les més altes, 26, podrien arribar aquí a les comarques prelitorals de Girona. Amb un dia de sol, en principi, 4 núvols dispersos, després de les boires, i a la tarda, variable, mig ennuvolat. Bé, demà divendres, matí variable, mig ennuvolat, alguna boira, també mig núvol de cara a la tarda, però sense precipitacions, la temperatura lleugerament més alta. I a partir del cap de setmana, dissabte i diumenge, pujarà notablement la temperatura, màximes de 25 a 28 graus i fregant potser els 30 diumenge. A més, aquesta pujada de temperatura es pot continuar dilluns i dimarts de la setmana que ve. Per tant, entraríem en una situació de ple estiu pràcticament, de temperatures de la primera quinzena de setembre i no pas de ben entrat l'octubre. En definitiva, que tampoc veiem gaire fred els propers dies i la tendència és aquesta forta pujada de temperatura pel que fa al cap de setmana.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Dijous 13 d'octubre, que ens porta als següents temes. I el tema principal de l'informatiu migdia d'avui és la plaça Major. Les obres de la plaça Major s'endarrereixen i no començaran fins després de Nadal. Ho ha anunciat aquest matí l'alcalde d'Olot, Pep Berga. Diu que el calendari és molt just i que els treballs no estarien enllestits abans de la campanya de festes de Nadal.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Les obres de la plaça Major havien de començar després de les festes d'altura. La primera fase consisteix en el soterrament del cablejat elèctric i el canvi dels parterres. La proximitat de la campanya nadalenca, que inclou la instal·lació de la pista de gel i la fira de Nadal, impossibiliten que les obres puguin estar acabades en el termini previst. Pep Berga és l'alcalde d'Olot.
Si en aquest cas de la plaça Major rectifiquem la data perquè el que volem és que comencin just quan acabi la campanya de Nadal i acabi doncs, la retirada de la pista de gel i totes aquelles instal·lacions que organitzem durant el Nadal en el centre de la ciutat. Per tant, just quan acabi la pista de gel començarà l'obra, la rectificació anava per aquí.
Inicialment, la segona fase de les obres de la plaça Major, consistent en la remodelació de les façanes, havia de començar després de Nadal, però també s'endarrerirà. D'aquesta manera, les obres no estaran del tot enllestides fins a la primavera de l'any vinent. El consistori ha decidit aplicar el mateix criteri que les obres de la plaça de Sant Miquel, que no començaran fins després de Lluèrnia, per no entorpir l'activitat.
Sí, és una modificació de la data de l'obra. Nosaltres el que fem és, posaré un altre exemple, és a dir, la reforma que haurem de fer ara de la plaça de Sant Miquel l'hem fet coincidir just quan acabi Lluèrnia doncs, per no interferir, per tant, començarà després.
Les obres de remodelació de la plaça Major d'Olot tenen un cost de 500.000 euros. I també a la vessant de l'Ajuntament i d'Obres s'ha obert el termini per redactar el projecte de la piscina municipal coberta. El consistori haurà d'escollir entre dues empreses que opten a la redacció del document. Els estudis escollits tenen un termini màxim de 2 mesos per presentar el seu projecte. Les obres s'adjudicaran abans de l'estiu de l'any vinent. Joel Tallant.
Nou pas en la construcció de la nova piscina municipal coberta. La Junta de Govern local d'aquest dijous ha aprovat les bases per adjudicar la redacció del projecte. S'hi han presentat dues empreses, 080 Arquitectura i la Unió Temporal d'Empreses formada per Grau Casais i Callís Moliner, amb seu a Olot. L'alcalde Pep Berga ha dit que entre els requisits, les empreses interessades havien d'acreditar haver fet el projecte d'obra d'alguna piscina coberta entre els anys 2006 i 2022.
Aquesta és una obra que des del punt de vista de l'enginyeria, sobretot el tema de l'escalfament, els corrents d'aire, el consum d'energia, és a dir, és una obra que més enllà de si la piscina queda posada d'una manera o d'una altra, sobretot una obra d'enginyeria important, i donava molta importància a que l'empresa que acabés redactant el projecte tingués una experiència prèvia. Per tant, seran dues. Una d'elles és una empresa de Barcelona, la que no coneixem, però que ha fet piscines semblants. Una altra és una unió d'empreses amb dos arquitectes locals, amb dos arquitectes d'Olot, que s'han ajuntat, una UTE, que s'han ajuntat amb una enginyeria que sí que ha fet, que compleix amb aquest requisit d'haver fet piscines amb anterioritat.
L'Ajuntament d'Olot constituirà el jurat que haurà de decidir qui fa el projecte de la piscina municipal coberta juntament amb el Parc Natural i membres dels col·legis professionals d'arquitectes i enginyers. A continuació, ja a la segona fase del procés, els equips prepararan la seva proposta i serà novament el jurat qui triarà de forma anònima el projecte guanyador. La previsió del consistori és que les obres de les noves instal·lacions comencin la primavera de l'any vinent.
És una obra que està prevista que tingui una durada de 16 mesos. Per tant, si això passés, imaginem ara el setembre del 2023, és a dir, adjudiquéssim l'obra, vol dir que al setembre hi hauries de sumar 4 mesos més, setembre, octubre, novembre. Estem parlant de que a finals del 2024, gener, febrer de 2025, doncs podríem tenir l'obra totalment acabada.
La piscina municipal coberta té més de 4.000 metres quadrats, estarà just al costat de l'equipament d'estiu, tindrà una piscina gran, una de complementària, nous vestidors, un magatzem i una zona d'oficines. Les obres costaran 4,8 milions d'euros.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes i parlem d'IPRA, que ja té previst obtenir l'autorització de l'Agència Europea del Medicament per a la seva vacuna contra la Covid-19 aquest mes de novembre. Segons han informat directius de la companyia en una roda de premsa celebrada aquest dimarts a Brussel·les, això permetria iniciar la comercialització del vaccí pràcticament de forma immediata, tan sols una setmana després d'aconseguir el vistiplau de l'EMA.
El vicepresident executiu d'IPRA, Carles Montañés, ha dit que Espanya ha estat un dels països que més ha apostat per la vacuna de la companyia de Merck.
Espanya s'ha mostrat molt positiva respecte a la nostra vacuna i dels països que han mostrat interès és la que més ferm ha apostat de moment per la vacuna. En qualsevol cas, haig de dir que la resta de països també estan pendents de l'obtenció del registre i és normal que sigui així, perquè pels seus calendaris d'aprovisionament de vacunes és imperatiu que sàpiguen quan la tindran disponible. En qualsevol cas, Espanya s'ha adelantat i ha fet arribar les seves necessitats.
Montañés ha explicat quins són els efectes secundaris de la vacuna d'IPRA.
Una és una molt alta tolerància, és a dir, el que són els efectes secundaris, sobretot en una situació en la qual estem, on té una part de la població molt reàcia a tornar-se a vacunar, tenir una vacuna amb uns efectes secundaris molt baixos és crític. Per una altra part, el que també volem destacar és la llarga duració de la immunitat. Sabem que aquestes noves variants d'Omicron desperten una immunitat més baixa que la que despertaven les variants inicials. Per tant, tenir un avantatge amb una duració d'immunitat més alta també és molt important.
IPRA confia formar part de la campanya de vacunació de finals d'aquest 2022, fent que la vacuna actuï com a dosis de reforç. En aquest sentit, l'empresa recorda que un total de 14 estats membres de la Unió Europea ja s'han mostrat disposats a adquirir el producte, que tindrà un preu unitari inferior als 10 euros.
I també, relacionat amb el Covid, la millora dels tractaments per atendre els malalts i la immunitat per la vacunació han permès reduir un 30% la mortalitat dels pacients amb Covid-19 atesos a les comarques gironines. Aquesta és una de les conclusions d'un estudi que ha analitzat els pacients ingressats entre març del 2020 i abril del 2022 a les UCI dels hospitals Tueta de Girona i Santa Caterina de Salt. Durant aquest període, les UCI han atès 1.307 malalts crítics per coronavirus provenients de tota la regió sanitària de Girona. L'onada amb més ingressos va ser la sisena quan la variant Omicron era predominant. Hi va haver 218 malalts ingressats durant la primera onada, 213 a la segona, 225 a la tercera, 212 a la quarta, 185 a la cinquena i 265 durant la sisena.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
Primera prova de foc pel turisme de tardor. Els aparcaments a la zona volcànica de la Garrotxa s'han omplert de gom a gom aquest dimecres, coincidint amb el dia del Pilar. Ja a partir de les 11 del matí han penjat el cartell de complet. Es preveu una sobreocupació durant aquests propers mesos.
Radiolot.cat, l'actualitat a l'instant. Ara i sempre.
Són poc més de les 11 del matí, els aparcaments a la zona volcànica de la Garrotxa ja han penjat el cartell de complet. I és que són moltíssimes les persones que han decidit aprofitar aquest dia festiu a tot el territori per passar el dia entre volcans. El bon temps i unes temperatures suaus han contribuït a que la jornada sigui perfecta per contemplar els colors de la fageda. Un dels visitants és en David Raig.
Doncs avui que hem aprofitat que a l'escola era festa i ella a la feina també, doncs hem vingut a passejar i a passar el dia per aquí.
Des de l'oficina de turisme de Santa Pau, el seu responsable, Jordi Gómez, ha explicat que en aquest inici de tardor visiten la fageda sobretot jubilats i senderistes.
Avui, per exemple, hem tingut un autobús de senyores a Madrid i han marxat, anaven cap a Castellfollit, han vingut a veure el poble de Santa Pau, s'han anat molt contentes. Bastanta gent gran, gent d'edat, quasi jubilats, que aquesta època també viatgen bastant i venen a veure el poble de Santa Pau. Uns francesos, sobretot, que venen a fer senderisme, conèixer la zona de volcans i fageda. Anglesos també n'han vingut avui, per exemple, jubilats, sobretot, i turisme local.
Les bones dades d'un dia festiu intersetmanal sense ponts pel mig fa preveure una tardor de sobreocupació a la Garrotxa, sobretot si es mantenen aquestes temperatures suaus. I el poble saharaui de la Garrotxa desitja poder retornar al seu territori sense patir per la guerra. Aquesta setmana es compleixen 47 anys des de que el Sàhara va ser abolit per la monarquia marroquina. En una trobada celebrada a Olot, els membres de la comunitat saharaui de la Garrotxa han reclamat poder retornar a casa seva sense viure sota un règim que qualifiquen de massa estricte i cruel pel seu poble.
L'informatiu del migdia.
Olot ha acollit aquest darrer cap de setmana una jornada especial pels saharauis, el dia de la unitat del seu poble. El pavelló firal de la ciutat va rebre la comunitat que viu a Olot i saharauis d'arreu de Catalunya, provinents de ciutats com Barcelona, Sabadell, Vilanova i la Geltrú i Girona, entre d'altres. Tot plegat per reclamar l'autodeterminació del seu territori, posada en qüestió des de fa gairebé 50 anys per Espanya, per fer content al seu país veí, el Marroc, que nega l'extrem independentista. La matinal va comptar amb una visita a les diferents aimes exposades, un debat que va servir per reflexionar a l'entorn de la situació actual del Sàhara a banda de l'organització de diferents activitats. Un dels membres de l'associació és l'Ajib Sodamet Omid.
Es va unificar sota un mateix lema, que és que el Polisario, Frente Polisario, és l'únic representant legítim, legal, davant de l'ocupació espanyola, davant del colonialisme espanyol. I posteriorment, evidentment, després, no?, de posteriorment aquesta colonització il·legal per part del Marroc, per part de Mauritània.
L'objectiu de la jornada del poble saharaui Olot era retobar-se i fer una crida a la recuperació del territori ocupat, però a la vegada llançar un missatge d'esperança i lluita. A l'acte de dissabte dels representants del poble saharaui també hi van ser presents el delegat del Front Polisari Catalunya i la presidenta de Diàspora. I l'Esplai i la Caixa reactiva més altes que baixes a l'entitat després de molt de temps. Un dels objectius de l'Esplai és que la gent estigui activa i no es quedi a casa quan pot tenir activitats diverses a la seva disposició. Es fan classes de ioga i zumba, tallers socials, culturals i sortides a la natura. Des de l'entitat esperen recuperar l'activitat habitual de fa 3 anys i arribar al miler de socis. No quedar-se assegut al sofà. Aquesta és la màxima dels responsables de l'Espai La Caixa, una entitat que vetlla perquè els olotins i les olotines de la tercera edat siguin actius i participin en activitats de tot tipus. Aquesta temporada, que han arrencat fa poques setmanes, compta amb desenes de propostes de tots els tipus. Des de l'Espai volen assolir un altre gran objectiu, captar el màxim de socis possibles i poder arribar al miler. Creuen que la fita és possible. Un dels membres de la Junta de l'Espai La Caixa és Agustí Ferrer.
Fa 2 o 3 anys, per el tema del Covid, hi va haver-hi moltes baixes, encara hi ha gent, la cara m'ho cantava fa uns minuts, que hi ha gent que resisteix doncs, a sortir de casa i sobretot doncs, estar amb grups de gent, però jo crec que en aquests moments, no sols ben ho crec, vull dir, és així d'objectiu, tenim més altes que baixes, aspirem a arribar d'aquí poc a un miler de socis, una mica exagerada, perquè hi ha hagut moltes baixes, però vull dir, aquesta és la nostra aspiració.
A banda de captar socis, l'Esplai La Caixa vol posar èmfasi a activitats diàries relacionades amb l'esport i el lleure. En aquest sentit, aquesta setmana han començat un taller sobre jardineria que s'emmarca dins un ventall de propostes més àmplies relacionades amb les feines de fer a casa. A banda d'això, Ferrer destaca les xerrades sobre temes com l'amor, de la qual se'n parla en ben poques ocasions. Assegura que un dels seus objectius és afrontar temes que tradicionalment han estat vetats.
Que la gent té por de parlar d'un fet tan natural com és la mort. La gent està viva, però és l'únic ser en el món que sap que té una caducitat en el temps, que la gent morirà. Això no ho sap ningú més que les persones. I aleshores hi ha una certa prevenció, però jo crec que aquest personal, la metgessa, més les persones del CAP, que ens van il·lustrar sobre el que és el document, jo crec que ens aporta una reflexió que és molt interessant per la gent. Per tant, resumint, el que interessa és que la gent tingui la il·lusió de fer noves activitats, de tenir noves relacions. I aquest és l'objectiu que tenim.
L'Esplai La Caixa convida a tots els interessats i a totes les interessades a participar en algunes de les seves activitats i a consultar el web esplaidolot.cat. I abans dels esports parlem de vulcanologia perquè volcans, paisatge i societat. Aquest és el títol de la segona setmana de la vulcanologia que celebrarà Olot a partir d'aquest divendres. Tallers, caminades i conferències ocupen 5 dies d'activitats. Una de les més destacades serà la xerrada de Carmen López, subdirectora general de Vigilància, Alerta i Estudis Geològics de l'Institut Geogràfic Nacional. López va ser una de les investigadores més actives a l'esclat del volcà de La Palma i vindrà a Olot a parlar sobre aquest fenomen un any després. L'Espai Cràter organitzarà la segona edició de la Setmana de la Vulcanologia. Durant la Setmana de la Vulcanologia hi haurà diferents activitats com una caminada pels volcans Montsacopa i Garrinada prevista per aquest diumenge. L'itinerari comptarà amb diversos experts a qui els assistents podran preguntar les seves curiositats sobre vulcanologia. També es farà una ponència amb 2 vulcanòlegs a la Sala Magna de l'Espai Cràter sobre els efectes que tenen les erupcions a escala global i les crisis dels volcans italians. Xevi Culler és el director de l'Espai Cràter.
També explicarem un altre element important que són els riscos i els perills que generen els volcans a l'entorn del territori. Els perills són aquells elements eruptius que generen els volcans i els riscos és quan generem ja càlculs econòmics de despesa econòmica o afectacions humanes a l'entorn d'aquests perills que poden generar els volcans.
A més, a la segona setmana de la vulcanologia també s'han programat xerrades als centres educatius amb experts de la Faber Llull, on parlaran del volcà de La Palma, que va entrar en erupció ara fa un any, dels volcans italians i del paper de les dones científiques. Les conferències es complementaran amb sortides al camp. L'edició d'aquest any es titula Volcans, paisatge i societat i es fa coincidint amb la 10a edició del curs de postgrau que organitza la Fundació d'Estudis Superiors. Marta Fontaniol és la tècnica de la FES.
Aquest any comptem amb 17 alumnes, provenents de 8 nacionalitats diferents, i una mica l'objectiu d'aquest postgrau és aprendre sobretot el funcionament dels volcans, però també els riscos i els beneficis associats en aquests volcans.
La primera edició de la Setmana de la Volcanologia, celebrada l'any passat, va ser tot un èxit, reunint més de 500 participants.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
I avui a la carpeta esportiva ens llancem a la piscina per començar la temporada del Club Natació Olot de Waterpolo.
L'esport a Ràdio Olot.
L'equip olotí inicia una temporada més a Primera Catalana. L'objectiu dels olotins és repetir la fita de l'any passat, però aquest cop aconseguint l'ascens a segona estatal. Els homes de Jan Ibern juguen aquest dissabte el seu primer partit de Lliga a casa contra el Club Natació Banyoles. Aniol Puigvert.
La piscina del Club Natació Olot ja està preparada per gaudir un altre any de la Primera Catalana de Waterpolo. Debutaran aquest cap de setmana contra el Club Natació Banyoles. Els homes de Jan Ibern arriben amb les millors condicions per afrontar el primer partit de Lliga en un equip on no hi ha hagut cap baixa durant l'estiu. Tot i que l'equip segueixi el complet, sí que han incorporat un nou jugador. Es tracta de Gerard Reixac, que ja havia jugat al Club Luti i que després ha jugat amb equips espanyols com el Barça i també va anar a provar sort a França. L'entrenador del Club Natació Olot de Waterpolo, Jan Ibern, valora positivament la pretemporada dels seus jugadors.
Després d'aquests mesos d'estiu, d'aquests mesos de peron, que també ens han anat bé per descansar i tornar a connectar, ja portem un mes fent pretemporada intensa, els jugadors estan contents, estan motivats, i sí, debutem aquest cap de setmana a 6:45, aquí a la piscina, i amb l'objectiu que no és cap altre que intentar aconseguir la primera victòria de la temporada.
L'objectiu del Club Natació Olot de Waterpolo és assolir llocs del playoff per igualar el que van fer l'any anterior. A la temporada 2021 van aconseguir l'ascens a la categoria i un any després van aconseguir quedar tercers classificats de la Primera Catalana per disputar els playoffs, on finalment no van poder assolir l'ascens a segona estatal. Enguany, l'objectiu segueix sent el mateix, tot i que el format de la competició hagi canviat. Ho explica Ibern als micròfons de Ràdio Olot.
Aquest any hi ha hagut un canvi de format de lligues. L'any passat nosaltres vam quedar tercers, però per davant teníem dos filials. Llavors, aquests filials no feien la promoció de fase d'ascens. I aquest any, amb el canvi de format de lligues, els Bs, els filials, diguem-ne, han desaparegut de la lliga i fan una lliga a part. Llavors, bueno, crec que l'objectiu que ens hem marcat tots és intentar tornar a florir el repte de fer una fase d'ascens per jugar a segona nacional. Evidentment, la temporada és molt llarga, passen moltes coses, hi ha situacions que no podem controlar, però crec que l'objectiu ha de ser aquest.
El Club Natació Olot de Waterpolo debutarà aquest dissabte a les instal·lacions del Club Natació Olot a 6:45 de la tarda contra el Club Natació Banyoles, el primer partit d'una temporada que esperen que sigui màgic.
I de la piscina passem a la muntanya perquè arriba la setena edició de la Verticalm. Aquesta cursa és definida com el quilòmetre vertical al Puig de Calm, en un recorregut de menys de 5 quilòmetres que s'enfila fins als més de 1.500 metres. De moment hi ha unes 150 persones inscrites amb l'objectiu de superar el rècord de l'última edició, similar a aquests números.
La plaça de Sant Privat donarà el tret de sortida a una nova edició de la Verticalm, una de les curses més intenses del panorama garrotxí. Un recorregut que comença a 525 metres sobre el nivell del mar i que acaba al cim del Puig de Calm. El circuit comença amb un primer quilòmetre tranquil, on el participant pot gaudir dels diferents corriols de la Vall d'en Bas fins al punt on s'arriba al Pla d'en Xurri. A partir d'aquest moment, comença el tram més intens de la carrera. El director de la Verticalm és Joan Domènech.
Moltes ganes, ho tenim tot preparat. Tenim ja pràcticament tot el recorregut, els dos recorreguts que hi ha, no tres recorreguts, perquè aquesta cursa, el ser Campionat de Catalunya i Copa Catalana, ens obliga a tenir diferents categories, però ho tenim ja tot preparat, tot a punt, i amb moltes ganes que arribi la cursa, que ens faci molt bon temps i que tinguem moltes inscripcions.
Aquesta setena edició de la Verticalm ja ha omplert les 150 places que es van emplenar l'any anterior. Aquest any, a diferència de l'edició passada, hi caben 100 participants més i l'objectiu és emplenar-los.
Ens agradaria acostar-nos a les 200 persones. Creiem que és possible perquè 146 crec que ara ja n'hi ha algun altre més. I a més ens refiem de les inscripcions d'última hora, de les inscripcions presencials, que generalment són ser gent de la comarca, gent d'Olot, no? que s'apunten a última hora. Les previsions del temps són bones, o sigui que estem optimistes de poder assolir prop dels 200 participants.
Aquest diumenge se celebra una nova edició de la Vertical amb una cursa organitzada per la GECA i que forma part del Campionat de Catalunya de Curses Verticals i la 12a Copa Catalana de Curses Verticals. Una cursa no només competitiva i dura, sinó que també té una gran vessant solidària, ja que tota la recaptació va destinada a la Fundació Albert Bosch, que promou la investigació de malalties infantils.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, TuneIn, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I avui a la contraportada parlem de Josep Maria Francino. Help, I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help. When I was younger, so much younger than today. I és que el Col·legi de Periodistes reconeix a títol pòstum l'exdirector d'aquesta casa, de Ràdio Olot, Josep Maria Francino. Francino, que va morir el desembre passat, rebrà un homenatge dels seus companys de professió en el marc de la cerimònia d'entrega de les mosques de la informació que organitzen els periodistes de la demarcació. L'acte tindrà lloc aquest divendres a l'Auditori Josep Irla.
Els periodistes entregaran la mosca del col·legi, que reconeix trajectòries professionals, a dues personalitats del periodisme gironí. D'una banda, el periodista del Punt Avui, ara ja jubilat, Joan Ventura, qui precisament fins aquest mes de març va ser també el president de la demarcació de Girona del col·legi. L'altra mosca distingirà a títol pòstum qui va ser el primer director general de Catalunya Ràdio i director de Ràdio Olot als anys 80, Josep Maria Francino. Tot i això, i com ja és habitual, la incògnita de qui ha guanyat les mosques Borda i Grossa no es desvetllarà fins divendres. Aquests dos guardons, que escullen els periodistes, s'atorguen a aquells professionals o col·lectius que més els han facilitat la feina i, per contra, a aquells que més pals a les rodes els han posat. En espera de veure a qui recauen, de moment sí que s'han desvetllat els finalistes, que també han estat proposats pels mateixos periodistes. Aquest 2022 opten a rebre la mosca grossa el responsable de comunicació de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, la cap de comunicació dels ajuntaments de Caldes de Malavella, Vidreres i el Consell Comarcal del Baix Empordà, Aida Fuentes, el cap de premsa i protocol de la Generalitat a Girona, Quim Lledó, i el regidor d'Urbanisme i Activitats de Girona, Lluís Martí. Per contra, com a candidats a rebre la mosca borda, hi ha l'equip de comunicació de l'Ajuntament de Ripoll, el del Festival de Cap Roig i, casualment, Adif i Renfe. Aquest any, el guardó que s'entregarà és obra de l'artista Assumpció Mateu. El premi, fet de ferro oxidat, s'inspira en dues premisses, un llibre obert al coneixement i una finestra oberta a l'univers. La peça els uneix tots dos i, de ben a prop, d'aquest univers, pintat en color intens, s'hi troba la mosca. Segons l'artista, és ella qui fa de nexe i uneix el coneixement del llibre amb l'univers. La gala d'entrega dels premis, que aquest any arriben a la seva 34a edició, es farà aquest divendres a l'Auditori Josep Irla, delegació del Govern de la Generalitat a Girona.
Amb el ritme dels Beatles tanquem la informació d'aquest informatiu migdia de dijous 13 d'octubre de 2022 i, evidentment, sempre present el record d'en Josep Maria Francino. Gràcies per la seva atenció. Ara us deixem amb el programa En Profunditat. Avui us recomano que no us el perdeu. Una història molt, però que molt interessant, la que us espera en uns minuts en aquesta antena. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.